Dilluns 12 de febrer de 2024, això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, cap de setmana festiu on la gresca i l'alegria han omplert Sant Cugat. El carnaval ha convertit en una festa al municipi i és moment de repassar les activitats més destacades. Dissabte, el Ball de Gitanes va tornar a reivindicar-se com una de les tradicions de Sant Cugat més participades. 648 persones repartides en dos torns van fer possible un any més aquesta dansa, un dels plats forts de la programació de carnaval de la ciutat. El Gai, a l'inici, va reivindicar la resistència d'aquesta iniciativa malgrat les retallades en cultura per part de l'Ajuntament arran de la situació de dèficit pressupostari. També diumenge, aquest cas va ser el torn de la canalla, que va fer seu al Ball de les Gitanes, amb 52 parelles que van fer possible aquesta dansa d'enguany, que certifica el bon estat de forma d'aquesta tradició. I tornem a dissabte, però aquest cas al vespre, perquè Carnaval de Sant Cugat es va tenyir de gresca i l'alegria, però alhora de reivindicació i malestar cap a les retallades de l'Ajuntament al teixit cultural de la ciutat. La rua de comparses d'aquest dissabte va mostrar el descontentament amb el govern municipal, sent fins i tot la temàtica central d'una d'elles. Sobre l'escenari, les diferents comparses van clamar en les seves actuacions contra aquest fet i van agrair el treball de la comissió i les altres entitats participants. Més enllà d'això, la rua de carnaval va omplir els carrers de Sant Cugat amb molt de color i disfresses de tota mena. Un cagatió ple de regals, meteoròlegs clamant per la fi de la sequera o marujas, entre d'altres. Un recorregut que els va dur fins a la plaça d'Octàvia, on les comparses infantils i les adults van realitzar les seves performances, fent esclatar de riure i diversió al públic assistent. La comparsa de la penya Xenxova es va emportar el primer premi del concurs de la rua de carnaval, amb una proposta recreativa on les disfresses eren els populars cavallets de les fires. Els alcoatencs van fer girar la ciutat com si fos un carrusel, una comparsa que també es va sumar la crítica cap al govern per les retallades en la seva actuació final. En segona posició, penya flautes, i completant el podi carnaval a mitges van ser les altres comparses premiades en aquesta edició del carnaval. Escoltem ara dues membres de la penya del Xenxova.
Portem dos mesos que casa nostra és una selva, vull dir que tot és 24,
tot ple de cartrons, de pintura, quasi no podem ni viure allà, però allà ho tenim. I tot el dia pensant en això, a la tarda fent coses, ens ho mereixem 100%. Després tenim uns companys que fan uns àudios increïbles i amb això ja ho hem patat.
Al grup tenim una miqueta de tot, sí, perquè el resultat sigui increïble.
Entre els més menuts, amb una àmplia participació de les diferents escoles del municipi, han triomfat dues comparses que s'han endut el premi Ex Aequo a la muntanya russa i la comparsa de Calçots. A més, entre les propostes hi havia dues que giraven entorn del moment de sequera que està vivint el país. I aquest diumenge el carnaval també s'ha celebrat amb força als districtes i a la vila de Valldorets. Disfresses de tota mena s'han fet veure en un cap de setmana ple d'alegria i disbauxa. Tot va començar divendres amb el carnaval de Mirasol, on una festassa a càrrec del grup d'animació Capicua va fer ballar els infants al pati del casal. A la floresta, els més menuts ho va passar d'allò més bé, al pati del casino. I aquest diumenge va ser el torn de Valldorets i les Planes. A la vila, la plaça del casal de cultura va ser l'epicentre de la gresca amb una xocolatada i l'animació de la colla pirata. Finalment, al districte de les Planes, el veïnat va recórrer els carrers amb una rua encapçalada per una batucada. I passem a més actualitat, i és que el Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal del Vallès Occidental, on està representat l'Ajuntament de Sant Cugat, va aprovar aquest dimecres una declaració per demanar a la Generalitat afrontar de manera urgent les inversions necessàries per garantir el subministrament d'aigua. És una de les demandes de les alcaldesses i alcaldes de la comarca, juntament amb la petició d'un diàleg imminent i una actuació coordinada i consensuada amb els ens locals per definir les restriccions a la fase 2 i 3 d'emergència. A més, veïns de Volpelleres han convocat una concentració per reclamar que el camp de futbol del barri, al carrer de Víctor Català, deixi d'utilitzar-se com un aparcament gratuït els caps de setmana. La protesta està prevista pel 25 de febrer a les 12 del migdia. En un comunicat, l'Ajuntament assegura que aquesta és una mesura temporal, ja que per motius pressupostaris no s'ha pogut renovar el conveni amb Promusa per mantenir obert l'aparcament de Volpelleres entre els dies festius. Segons el consistori, obrir aquest espai costava 28.000 euros cada any. També, a més informació, els bombers van retirar aquest divendres al vespre al carrer de Granollers una branca caiguda d'un arbre, així com una altra de grans dimensions que estava a punt de caure. L'avís el van rebre a 9:15, per part del veïnat, que va mostrar preocupació per l'estat de la vegetació d'aquesta via. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, no és el primer cop que s'hi produeixen incidents semblants. De fet, el veïnat es queixa que en caure les branques, en alguna ocasió s'ha fet malbé el cablejat elèctric, cosa que ha provocat incidències en el subministrament de llum. I ara informació gastronòmica, i és que productes de qualitat i de proximitat i una proposta econòmica d'entrepans pel de paller del nou establiment que ha obert a la plaça Pep Ventura. La Caixalada és el nou local que tot just ha inaugurat al municipi amb l'objectiu d'apropar als santcuatencs una oferta gastronòmica basada en entrepans clàssics de tota la vida i biquinis. Els propietaris Robert García i Marc Tarés, qui també tenen el celler d'en Madí i la bodegueta, han explicat a Cugat Mèdia com l'obertura d'aquest tercer local pretén cobrir la necessitat d'oferir als santcuatencs sortir a sopar a un preu més raonable i amb producte local. Escoltem a García.
Vale, llavors, se'ns va ocórrer, doncs, això, l'home de la Caixalada, doncs, per fer un mos, tenir una oferta gastronòmica, sobretot d'entrepans de tota la vida, tot i que fent una miqueta de... més generalistes, com el bocata calamares, el serranito, la botifarra de pagès. Llavors, bueno, poder sortir a sopar per econòmicament que sigui més viable i també, bueno, sobretot en producte molt local, perquè treballem molt amb productors d'aquí de Sant Cugat.
La Queixalada es troba al costat del celler d'en Madí, fet que, segons García, el serveix per complementar la seva oferta gastronòmica amb dos espais ben diferents. A més, han decidit obrir el nou local en aquest indret, ja que estan molt arrelats i se senten estimats i acollits per el veïnat d'aquesta zona del centre de Sant Cugat. Moment de parlar d'esports i de repassar l'actualitat esportiva de Sant Cugat. Comencem amb el partit de dissabte, on l'equip femení del Solideu Patiu que Club Sant Cugat va guanyar 6-2 a l'Alcobendas a la jornada 15 de l'Hockey Lliga. Les santcuatenques van trencar la dinàmica de 4 derrotes consecutives i assoleixen la primera victòria amb Borja Ferrer a la banqueta vermell i negra. El partit va arribar al descans amb empat a 2, però el maig es va trencar en un segon temps molt efectiu de les locals. Escoltem el tècnic Borja Ferrer.
3 punts, però no només això, sinó la confiança i les sensacions positives de cara a deixar, diguéssim, aquesta mala època passada enrere i que hi segueixin creient. Vull dir, el nivell dels entrenos de concentració està sent molt alt, la veritat és que estic molt sorprès i molt content i que segueixin així, que confiïn, vale? que tenen gol, tenen qualitat i que tenen molt més del que la posició actual, la classificació diu d'elles.
El Patiokei s'allunya 6 punts a la zona de descens i visitarà la propera jornada la pista del Cerdanyola, setè classificat. També dissabte es va jugar un partit de voleibol a Valldoreix, on el DCB Club Voleibol Sant Cugat va perdre 2-3 davant la Barca Menorca a la jornada 17 de la Lliga Iberdrola. Les santcuatenques van igualar un 2-0 en contra, però per acabar perdent en el tiebreak davant un conjunt menorquí que ha jugat millor el cinquè set. El pavelló de Valldoreix s'ha omplert de gom a gom per presenciar un dels millors partits de la màxima categoria del voleibol estatal. Les de Rafa Ruiz mantenen la tercera posició després del punt sumat i jugaran aquest dimecres jornada intersetmanal davant el Santa Cruz Canari, cué de la categoria. I aquest cap de setmana s'ha celebrat al Jaume Tubau un torneig solidari on la vida d'Adam ha guanyat aquesta decena edició del torneig solidari de futbol 7 masculí del Sanku i d'aquesta manera revalida el títol assolit la temporada passada. El conjunt barceloní es va imposar davant el Cerdanyola a la tanda de penals després que el temps reglamentari finalitzés amb empat a 0. El Barça ha finalitzat en tercera posició i el Club Santcuatenc ha recaptat 200 quilos de material solidari que aniran destinats al projecte solidari de l'escola de Sant Cugat Bulembu al Senegal, volíem dir. I ara explicarem una història, és la del jugador de l'handbol Sant Cugat Jordi Sancho, que és el màxim golejador de primera nacional, tercera categoria estatal després de 20 jornades a la competició. La primera nacional està integrada per 96 equips dividits en 6 grups i Sancho lidera la classificació de màxim golejador, amb 186 dianes i amb un promig de 9,3 gols pel partit. El segon en aquest rànquing és Nicolai Herrero, que suma 179 gols i que competeix amb el Balonmano Camargo al grup B. El santcuatenc suma en 3 temporades al primer equip i la temporada passada va disputar la fase d'ascens a plata, primera vegada que el club vermell i negre assolia aquesta fita però sense assolir el salt de categoria. Des de Cugat Mèdia, a través d'un podcast, analitzem el canvi en el joc fet per Sancho, que l'han dut a sumar un gran registre de golejador. Els verminegres ocupen la segona plaça del grup D, a només 2 punts el líder La Roca. I comencem parlant de la temporada passada, on va ser el més assistent que golejador. El protagonisme de Jordi Sancho la temporada passada estava basat en la direcció del joc ofensiu i de les assistències. Tot i aquest fet, Sancho va ser el segon màxim golejador de l'equip amb 145 gols en 30 partits. El protagonisme era per Jan Roff, que va sumar 175 gols convertint-se en el cinquè golejador del grup. Aquestes dades canvien de manera radical aquesta temporada, on després de 20 jornades Sancho ja suma 186 dianes i quan encara falten 10 partits per tancar la lliga regular, xifres i registres que tenquen barreres. Escoltem a Jordi Sancho.
Com tot, és un tema de ratxes, no? I quan estàs mentalment amb confiança o mentalment amb molta confiança, que és el cas que tinc jo ara, doncs evidentment tires més i tens menys por a fallar i segurament la conseqüència és que acabes fallant menys. Per tant, és un tema de ratxes i tant de bo es pugui allargar al màxim. Després també et diria que vulguis o no, a principi de temporada vam patir unes quantes baixes de jugadors importants, vam tenir uns quants partits que vam anar inclús pocs convocats i que havíem de tirar nosaltres del carro, i m'ho vaig posar entre seia i seia, no? Que era un moment que l'equip necessitava que tots féssim un pas endavant i que volia fer-lo i volia aportar encara més del que estava aportant.
El jugador vermell i negre ha rebut algunes ofertes de superiors categories durant aquesta temporada i alguna fins i tot de la Lliga Sobal, màxima categoria estatal. Sancho vol seguir a casa seva i tornar a disputar la fase d'ascens a plata.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Fins aquí l'informatiu matinal, on hem repassat l'actualitat informativa de Sant Cugat d'aquest cap de setmana. Ens podeu seguir llegint al portal web de cugat.cat, com el següent butlletí horari, o a les xarxes socials de Cugat Mèdia, a Twitter, Instagram o Facebook. Que tingueu molt bona setmana.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.